Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem parlat moltes vegades de l'auge del patinet elèctric a grans ciutats com Barcelona. Per a molta gent és veritat que s'ha convertit en un mitjà de transport alternatiu al cotxe, l'autobús o al metro, però alguna cosa està fallant si el 61% dels conductors de patinets reconeix que se salta el semàfor i el 48% admet que circula per la vorera i en contradirecció per anar més ràpid. Són dades de l'últim baròmetre del RAC sobre els vehicles de mobilitat personal. Encara hi ha un 20% d'usuaris que diu que no coneix la normativa per circular en patinet. Però a veure aquestes alçades de la pel·lícula, potser que ens hi posem. Es podria millorar la senyalització? Segur que sí, també ho diu el RAC. Però és difícil garantir una bona convivència als nostres carrers si no hi posem tots una mica de seny i de responsabilitat i no es tracta de criminalitzar ningú. Anar en contradirecció per la vorera és evident que no pot acabar bé i ho fa, insisteixo, gairebé la meitat de conductors de patinet. Els accidents han crescut un 2% respecte al 2023 i la majoria, el 82%, són per col·lisions o atropellaments a vianants. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i pel que fa al temps, acabem un dimarts marcat per les pluges disperses que han afectat sobretot a les comarques de l'oest i que seguiran demà però de forma encara més dispersa. Els núvols sí que seran abundants pràcticament a tot arreu. Dijous farà més sol però amb ruixats encara a punts de muntanya i el que no canvia són les temperatures que seguiran sense canvis importants. I a les carreteres, sapiguem com se circula aquesta hora. Li preguntem a la Mireia Camats. Què tal, Mireia? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que a la C-55 hi ha 2 quilòmetres de retenció entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilà en tots dos sentits per un accident que hi ha hagut en sentit nord. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. També comentar-vos que l'autopista AP7 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la B30, lateral de l'AP7, encara va carregada a Barberà en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C-17 i a l'antitud de Canovelles en sentit Vic per obres. A la C-16 també hi ha trànsit lent a Terrassa en sentit nord per obres. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Martorell. A la C-32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions de Cornellà a Savoy de Llobregat en sentit Sitges. A la C-60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, on també hi ha retencions a la ronda de Mataró en sentit nord. A la ronda de Barcelona, la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral hi ha cua de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I d'aquí a un moment abordem el problema de la vivenda des de la perspectiva de les persones que viuen al carrer, les persones sense llar. 1.500 d'aquestes persones a Badalona han passat pel programa d'inclusió Bisbe Carrera, que els ajuda a la seva reinserció social i laboral. Doncs parlarem amb una de les voluntàries que porta gairebé 30 anys acompanyant a aquestes persones que ho necessiten.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Natur Tierra.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio Sinsadiet.
Els plats tradicionals de tota la vida i la innovació actual, ara també a casa. Del Mercat de Galbany a la teva taula.
La Conca, digui'm.
Bon dia, sóc la senyora Farràs. És per fer una comanda.
Bon dia, sóc l'Elvira. Què posarem?
Hola, Elvira.
Tres generacions ens converteixen en la botiga de proximitat de Barcelona. Truca al 93 209 1963. Demana i t'ho portem a domicili. Truca'ns. 93 209 1963. La Conca 1932. Especialitat en llegums i plats tradicionals des de 1932.
Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
La distància entre sobreviure en una habitació de relloguer i acabar vivint al carrer doncs és molt curta. Calen solucions immediates que donin resposta al drama que viu molta gent quan parlem de vivenda. Aquesta és una de les reflexions a l'hora de fer balanç de la feina dels darrers 5 anys de la Fundació Llegat Roca i Pi a Badalona, pel que han passat 1.500 persones sense llar. Tots s'han acollit al projecte d'inclusió Bisbe Carrera, sota l'impuls de Càritas, amb una metodologia on l'habitatge, juntament amb l'acompanyament social, són la palanca per recuperar l'autoestima de les persones. Es prioritza la gent gran, joves immigrants sense llar, tot i que també hi ha 6 places per a dones. Les persones beneficiades realitzen una contribució al lloguer, d'acord amb els seus ingressos, així com el pagament dels subministraments. Són pisos individuals o compartits i el projecte no oblida un altre aspecte important, com és la inserció laboral, Mar Puerto.
Sí, Eduard Rafel, director del programa, ha explicat que aquesta iniciativa va iniciar-se l'any 2019 i que compta amb 3 pilars fonamentals. En primer lloc, el centre diurn Folra, que té unes 190 persones anuals, la majoria de les quals tenen una dificultat en l'àmbit de salut mental o addiccions. De fet, per això, recentment, el centre compta amb professionals de l'àmbit psicològic que ofereixen suport emocional a les persones que el requereixen. D'altra banda, les llars carrera, on es prioritzen a les persones d'edat més avançada i les que porten una llarga trajectòria al carrer, a més de 6 places reservades exclusivament per dones, i el projecte de joves fent carrera, iniciat l'any 2023, per acompanyar els joves migrants sense llar, on es contempla també la inserció laboral.
En l'any 2022 vam passar del local del carrer Arnús a un local, el Folra va passar el 2 de maig. Amb aquest canvi d'ubicació també vam observar un canvi en el perfil de les persones que estaven entrant. Progressivament van anar entrant més perfils joves, persones joves, i fruit d'aquesta situació que de mica en mica es va anar donant, vam obrir reflexió a ampliar el programa d'habitatges i també generar projectes per a aquestes persones joves que són entre 18 i 29 anys.
I és per aquest motiu també que l'accés és molt senzill per tothom qui ho pugui necessitar.
Poden arribar derivades o bé dels serveis socials especialitzats en sense llar de la ciutat de Badalona, també des de serveis socials de territori o inclús també per altra banda tenim l'accés directe a les pròpies persones. Tenim diferents vies d'accés, tot i així l'afluència i la necessitat de recursos com Folra doncs és molt gran, tenim una llista d'espera prou important, però d'entrada el que fem és donar l'accés a tota aquella persona doncs, que ho pugui necessitar.
I una de les persones beneficiàries d'aquesta fundació és la Maribel, una dona que viu des de fa un temps en un d'aquests habitatges després de passar per un moment molt complicat a la seva vida.
A mí me desahuciaron. Hacía poco tiempo había muerto mi marido, ya no eran los mismos ingresos. La dueña quiso subir el alquiler, yo no pude pagar esa cantidad que ella pedía. Y entonces me desahuciaron y claro, me quedaba en la calle. Y entonces fui a parar a unas habitaciones de Saba, pero claro, ahí tenía que compartir el piso, yo tenía un perro, yo en una silla de ruedas, yeah. Pues claro, era todo un poco más complicado.
De fet, és ara quan diu que gràcies a la Fundació hi ha hagut un abans i un després en la seva vida i que sense ells no sap on hagués anat a parar.
Para mí el hecho de que en esta fundación fue un antes y un después en mi vida, claro, porque de estar hundida, ahora tener la tranquilidad de tener un techo sin tener que estar pendiente, que te renuevan, que te echan, que es para mí una tranquilidad, ¿sabes? Entonces, claro, el hecho de yo estar ahí es así un antes y un después y me costó mucho. Si no hubiese sido por la ayuda de ellos, no sé dónde estaría ahora. Claro.
Per tant, un projecte des del qual reclamen també més serveis per les persones sense llar a la ciutat, així com una major implicació de l'administració davant d'un fenomen que va en augment.
Gràcies, Mar. I què seria d'iniciatives socials com aquesta que us estem explicant sense la figura dels voluntaris? Com dèiem, en els darrers 5 anys, 1.500 persones sense llar a Badalona han passat pel programa d'inclusió Bisbe Carrera i voluntàries com l'Assumpció Casanova segur que els hi han posat una mica més fàcil. Assumpció, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets de les voluntàries més veteranes, veritat? Quant de temps portes aquí al programa?
Pues mira, pràcticament 30 anys. Perquè des de que van fundar aquí a Badalona els nois joves, entre ells un dels meus fills, pues ja vam demanar de seguida ajuda dels pares, a qui volíem anar, jo ja m'he quedat jo.
I quants voluntaris hi ha actualment, més o menys?
Bueno, actualment, abans n'eren molts, perquè el centre era tot el dia obert, del matí fins al vespre. Ara, clar, degut a tot el que passa sempre, coses i tal, pues total hem tingut que fer un altre local que ens ha proporcionat Roc i Pi amb l'ajuda de Sant Joan de Déu. I llavors, com que només tenim el dematí fins a les dues, ara només hem quedat tres. I anàvem, abans n'eren potser 15, però és que també eren esmorzar, sopars, tot era.
I explica'ns una mica, Assumpció, quina és la teva funció, perquè clar, el programa Bisbe Carrera crec que compta amb una xarxa de pisos, un centre de dia i també un projecte per a joves, no? Llavors, on t'hem de situar tu? A veure.
Jo estic situada en el local, o sigui, per atendre en els que et venen cada dia, pels esmorzars, per estar amb ells, per veure quines necessitats nosaltres fem, si hem de fer acompanyaments al metge, que necessiten unes ulleres, els acompanyem. Nosaltres ben bé estar amb els xicots i les dones, que també ara en tenim bastantes, i dones, per fer acompanyaments amb ells, si se'ls ha de proporcionar roba. Nosaltres és això, la voluntariat d'ara.
I m'imagino que arribes a establir una relació estreta amb aquestes persones, no? Perquè hi van cada dia i al final us acabeu coneixent molt.
La veritat és que sí, que tenim molta relació estreta, ens agafen molt de carinyo a les voluntàries, perquè és clar, ens dediquem molt al diferent que els pas dels treballadors tenen una altra tasca més difícil, més, en canvi nosaltres ens hi podem dedicar molt i la veritat és que ens estimen molt. En general, no tinc cap problema, que ens estimen molt i et veuen pel carrer i amb les abraçades. Clar, molt familiar.
Clar. I imagino, Assumpció, que quan acompanyes aquestes persones durant un temps i veus doncs, el seu procés de recuperació, això deu ser una satisfacció molt gran, no?
Jo, per mi, cada vegada que n'he trobat un que ja no ve perquè ja té treball o perquè té pis, siguin de fora, siguin d'aquí, m'és completament igual. Però quan ve un i t'abraça, ja tengo trabajo, ya estoy así, que ara ja puedo tener un pisito o una habitación, per mi és la festa major. Per mi és com si em toqués la loteria, perquè els agafes tant de carinyo, perquè estan tan faltes de carinyo, que, esclar, siguin grans o siguin joves, perquè els grans també es troben supersols. I llavors, esclar, tu t'agafen un carinyo que t'expliquen coses i tal, vull dir, per mi és el millor, que surtin ja, que estiguin fets.
Clar, em deies que portaves 30 anys, no?, com a voluntària.
Quasi. Sí, des de que es va fundar això, pràcticament des del principi, em sembla que fa 28 anys, imagina't.
Clar, i sempre en el mateix lloc, no?
Jo sempre en el mateix lloc, és el meu lloc ideal. El Folre me l'estimo moltíssim.
I què et va animar a fer-te voluntària?
Em va animar, jo ja de jovenetes de casa meva ja ens feien fer voluntariats, Vull dir que ja no canvia de família. I llavors això, el necessitar, el fer aquest projecte aquí a Badalona i els joves necessitar ajuda i tal, doncs vam ser uns quants pares o mares que ens hi vam posar i jo soc de les que he anat quedant ja per sempre.
M'imagino que per la teva experiència, molt positiva pel que m'expliques, animaries a tothom, no?, a que provi a fer-se voluntari. Sinó aquí en qualsevol altre lloc, perquè hi ha moltíssimes causes, clar.
Exacte. El que siguin voluntaris és que et dona una satisfacció dintre teu, que dius, ai, que bé, ho pateixes molt, perquè jo a vegades passo temporades molt dolentes quan veus segons quins que siguin grans, que estan al carrer dormint, perquè el nostre és això, que estan al carrer pràcticament tots dormir. Ara ja s'han fet pisos, però encara n'hi ha moltíssims, molts que no poden entrar perquè no hi caben, i hi ha llista d'espera, que per mi és el pitjor. Veure una llista d'espera quan et venen a demanar ni que sigui un entrepà, que el primer els hi donem, una mica d'entrepà, i si es volen també tenim dutxes i rentadores, però és clar, és impossible tots els que venen perquè cada vegada n'hi ha més. Clar. És molt trist, però és així. Ara, quan surten, és una satisfacció brutal.
Clar que sí. Molt bé, Assumpció Casanova, voluntària del programa d'inclusió Bisbe Carrera, gràcies per la feina que fas i la que feu totes les persones voluntàries, tan important per ajudar a persones, en aquest cas, sense llar. Que vagi molt bé aquest programa i tant de bo, com tu deies, pugueu arribar a més gent que ho necessita.
Ai, sí, això és el que volem. I fent molta propaganda perquè vingui més voluntaris. La
exacte, que s'apunti tothom. Gràcies, Assumpció, que per acompanyar-nos aquesta tarda. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies. Doncs gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adiós.
I parlarem de seguida de reciclatge de medicaments. No sé si ho fas, però no fer-ho té riscos i de seguida te'ls explico. Parlarem amb el president dels punts Sigre, que trobem a totes les farmàcies.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Estem acostumats a reciclar el vidre, el plàstic, el paper, però no parlem tant de reciclar medicaments. La bona notícia és que molta gent ho fa i la xifra és més alta a Barcelona. Cada barceloní ha reciclat 127 grams d'envasos buits o amb restes de medicaments durant el primer semestre de l'any. És una xifra que està per sobre de la mitjana de Catalunya i també d'Espanya. Humberto Arnés, president de Sigre. Què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues como yo comentaba, Barcelona está por encima de la media, pero quería saber yo, ¿estos 127 gramos que comentaba, es mucho o es poco?
No, es mucho, puesto que la media española está hoy en unos 107 gramos, es decir, que están casi un 20% por encima de la media nacional. Y también lo que es muy importante es que el crecimiento en este primer semestre ha sido elevado, un 6,5%, también es una cifra considerable y es un aumento muy significativo, y por tanto pues refleja un compromiso creciente de los ciudadanos de Barcelona y catalanes en general con el reciclaje.
Es una cifra que está aumentando en cualquier caso, tanto en Cataluña, Barcelona como en el resto de España. ¿Hay una tendencia al alza? ¿Esto se ha notado en los últimos años?
Efectivamente, afortunadamente hay una tendencia al alza en los últimos años. Yo creo que la gente cada vez está más sensibilizada de la importancia de reciclar los restos de medicamentos y envases, porque obedece a dos objetivos muy importantes. Uno, desde el punto de vista medioambiental, puesto que de esta forma evitamos que los restos de medicamentos contaminen nuestros suelos, contaminen nuestras aguas. Si los tiramos por el desagüe o a la basura, pues pueden filtrarse al medio ambiente y, por lo tanto, pues generan problemas medioambientales. Pero también desde el punto de vista sanitario es muy relevante el poderlos depositar en el punto sigue de la farmacia, y es que el reciclaje evita pues la acumulación de medicamentos en nuestros hogares, lo que reduce claramente el riesgo de una automedicación, que siempre es imprudente, y el uso también de medicamentos caducados o de mal estado. Esto previene también que lo reutilicen terceras personas, otros pacientes, lo que constituye también un riesgo sanitario muy importante. Por lo tanto, hay que depositar los medicamentos, los restos de medicamentos y de los envases en el punto sigue de la farmacia, en los contenedores que al respecto tienen la farmacia.
Claro, ¿y cuál es el procedimiento, Humberto, por si alguien todavía no lo sabe, que tenemos que seguir para no tirar estos medicamentos a la basura si es que nos han sobrado de algún tratamiento o que nos han caducado? ¿Qué tenemos que hacer y qué pasa a partir de ese momento?
Pues efectivamente, debemos revisar nuestro botiquín periódicamente, puesto que podemos encontrarnos con medicamentos caducados o en mal estado, y también desechar aquellos que al finalizar el tratamiento pues son sobrantes, y por lo tanto lo que debemos depositarlos es un contenedor en nuestra casa, pequeño contenedor, porque no son voluminosos estos restos de envases ni medicamentos, y llevarlos luego a la farmacia más cercana de nuestros domicilios, en donde encontrarán un contenedor que, bueno, pues es de color blanco, con una flecha circular abierta, una cruz en su centro, todas las farmacias lo poseen, y depositarlos allí. El mismo distribuidor que lleva los medicamentos nuevos a la farmacia, en un proceso que nosotros llamamos de logística inversa, recoge las bolsas de estos contenedores y los lleva a sus almacenes para luego llevarlos a una planta de clasificación de restos de medicamentos, donde se separan las distintas fracciones, que está en Valladolid, en Tudela de Duero, y eso permite reciclar hasta el 70% de los materiales de estos envases de medicamentos, el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, los metales, y aquello que no es reciclable y los restos de medicamentos, pues se utilizan como combustibles en plantas industriales, con lo cual reducimos el consumo de combustibles fósiles y reducimos, por lo tanto, también la huella de carbono. Por lo tanto, ese pequeño gesto de llevar los medicamentos sobrantes y con sus envases al punto siguiente de la farmacia tiene esos beneficios medioambientales y sanitarios tan relevantes.
Claro que sí. Y no sé si considera que no se hacen suficientes campañas, si lo comparamos, por ejemplo, pues con otro tipo de reciclaje, ¿no? Lo comentaba yo antes, con el plástico, el papel, el vidrio, y quizá todavía por eso no lo hemos incorporado esto de los medicamentos como un hábito, como una costumbre.
Bueno, nosotros intentamos sensibilizar, concienciar al ciudadano para que introduzca en sus prácticas diarias este hábito, ¿no? Pero bien es verdad que es necesario concienciar todavía bastante más a la población. Nosotros, de hecho, cada año desarrollamos campañas. En esta ocasión, precisamente el lunes próximo, el 28, comienza la campaña anual que en estas fechas realiza SIGRE, con el lema "Reciclar es el mejor tratamiento para el planeta", en el cual intentamos concienciar, como decía, la ciudadanía de esta importancia a través pues de distintos formatos, inserciones en medios, en prensa escrita, en televisión, en radio, en medios digitales, para, bueno, pues para que la gente entienda la importancia que tiene este pequeño gesto de depositar los medicamentos en los puntos siguientes de la farmacia.
Claro que sí, pues hay que tomar nota de la importancia de reciclar los medicamentos. Es una tendencia al alza, pero es verdad que seguro que entre todos podemos incrementar las cifras actuales y esto pues nos va a repercutir a todos en positivo. Humberto Arnés, presidente de SIGRE, gracias por estar con nosotros esta tarde en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien, Humberto.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hola. ¿Sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Just told me close. Cada any a tot Catalunya s'abandonen aproximadament uns 100.000 animals de companyia, la majoria gossos i gats, dels quals aproximadament un 40% acaben sent adoptats i entre un 15 i un 20% són retornats als seus amos. Els altres són portats a cases d'acollida, es queden a protectores o, en el pitjor dels casos, acaben morint. La multa per abandonament d'un animal de companyia és d'entre 400 i 2.000 euros i les molt greus entre 2.000 i 20.000 euros. Davant d'aquest allau de xifres, avui volem posar en valor la important campanya del Reial Club Esportiu Espanyol contra el maltracte i abandonament d'animals sota el lema "Els pericos no abandonen". Una campanya que podria extendre's a d'altres estadis de la primera divisió. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda.
I a més, es dona la circumstància que un dels jugadors de l'Espanyol, que és el Pol Lozano, doncs va sortir al camp amb el seu gos. Prèviament també va fer una roda de premsa amb ell, que és el Mango, i és un gos adoptat. L'animal va ser abandonat i el Pol el va recollir. I avui, Herrera en Cope, hem escoltat el Pol Lozano.
Sí, amb Quique Iglesias, amb una entrevista molt interessant. No? Primer de tot, de cara amb els supersticiosos, que sempre n'hi ha, destacar que l'Espanyol va guanyar aquest partit. És a dir, el que va sortir amb els animals d'inici del partit davant del Mallorca el va guanyar per 2-1. Per tant, va sumar 3 punts importantíssims a la primera divisió. No? I com molt bé has explicat, darrere en Cope Catalunya i Andorra hem escoltat doncs, aquesta entrevista de Quique Iglesias a Pol Lozano. Ara la tornem a escoltar, i perquè si s'ha escoltat mereix la pena tornar-la a fer, i si és per primera vegada, doncs molt millor, no? Perquè jo crec que el futbolista, que en aquest cas és una persona jove, parla com a persona i el que transmet és una estima, un respecte i una companyia cap als animals digna d'elogi. Aquesta és la conversa de Quique Iglesias amb Pol Lozano.
Hola, Pol Lozano, què tal? S'ha fet molt viral tot el que t'ha passat en les últimes setmanes amb el Mango, que ja forma part de la teva família, oi?
Sí, ha sortit bé i sí, evidentment és part de la meva família.
L'Espanyol, per segon any consecutiu, va endegar una acció solidària per tal de que aquest abandonament no es repeteixi i que hi hagi aquesta adopció responsable, i va col·laborar amb associacions com ASAF Barcelona, des de Cornellà, els Rescatadors de Fraguel. Finalment, tots aquells gossets que veu sortir aquell dia a la gespa de Cornellà, tots han trobat una llar. És realment objectiu aconseguit, no?
Els dos anys, sembla que els dos anys tots han estat adoptats, i m'acaben de dir que el Sabadell també ha fet la mateixa iniciativa, o sigui que quan més persones i molts equips, no? Gent així amb veu que pugui donar aquesta notícia, no? De poder adoptar els gossos, millor que millor.
Què et dona un gos?
Mira, a mi personalment m'ha donat la vida, però vamos, o sigui, m'ha canviat totalment la forma de veure la vida. I ja tenia un que també em va passar, però aquest que és adoptat i que l'he vist que estava patint realment, m'ha canviat el concepte totalment de la vida.
No hi ha millors paraules, Yolanda, que aquestes últimes de Pol Lozano. He fitxat un futbolista de primera divisió, per tant, doncs, amb un estatus important. M'ha canviat la vida. Mm-hmm. M'ha canviat la manera de veure la vida. Com ho transmet, no?
Sí. Perquè
amb el seu to de veu hi havia... Bueno, transmet una sinceritat, doncs, que no hi ha res impostat. Ha parlat també tot Lozano del Sabadell. Mm-hmm. El Centre d'Esport Sabadell també ha fet la mateixa iniciativa. Una iniciativa que es podria estendre, doncs, amb altres clubs de la primera divisió, que s'ha demanat a la Liga de Futbol Professional i també doncs, amb altres clubs de Catalunya.
Molt bé, i a migdia Cope, mentrestant, hem donat la veu a les protectores que estan al límit i per això doncs, fan crides a l'adopció d'animals, com en el cas del Pol Lozano, per donar una nova oportunitat a aquestes mascotes.
Sí, però mira que hem donat la veu a la Isabel, que és la portaveu de Rescatados de Fraguel. Rescatadors de Fraguel també era una entitat que ha format part d'aquesta campanya de solidària del Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona, però que té unes diferències importants respecte a altres protectores més habituals. Per què? Doncs perquè estan adoptant animals malalts o discapacitats. Mm-hmm. La Isabel ens ha comentat aquest tipus d'adopció.
Nosotros nos dedicamos a animales con discapacidad o enfermedad crónica. Y por eso no tenemos un volumen, tenemos casos, más que muchos animales, tenemos casos, casos que es concretos. A ver, que es muy bonito ver un animal en silla de ruedas, todo el mundo lo admira mucho y te dicen, bueno, por la calle te dicen de todo, ¿vale? Uh-huh. Hay quien le gusta y hay quien te dice pobrecito, uh-huh, y todas estas cosas. Y pero a la hora de quedarse con él, pues es un compromiso mucho mayor que un animal que no tenga nada.
Clar, el compromís és molt superior, perquè les, uh-huh, les atencions que necessita aquest animal se multipliquen per mil, no? Uh-huh. I, per tant, té un mèrit indiscutible, rescatados de Fraguel i tota la seva feina que estan realitzant, no? I també amb la Isabel, com a experta dins d'aquest món, han parlat de la nova llei d'adopció, no? Que s'ha aprovat, les multes econòmiques que hi ha, doncs, en aquest cas, com es pot llegar a un gos, quan no, i ens ha dit, doncs, que la nova llei té mancances.
La llei, sin haver... todavía acabado de arreglarla, ¿vale? Entonces, sobre todo los más vulnerables, que son los perros de trabajo, los perros de caza, quedan exentos de, o sea, fuera de la ley. Entonces, para mí no es completa. En Cataluña ya teníamos esta una ley de protección animal. Ahora se ha extendido al resto de España, pero sin contar con todos los animales.
Per tant, Isabel denuncia que encara falten molts animals amb aquesta nova llei, que s'ha fet una miqueta, doncs, pels animals més habituals, però no per la resta, que també mereixen, evidentment, la igualtat de la legalitat davant de l'administració i davant del comportament. El que sí que podem dir és que la societat està canviant i que cada vegada, doncs, hi ha una major sensibilitat cap a la protecció de les nostres mascotes, tot i que encara, malauradament, amb les dades que has donat, encara hi ha molt camí per a recórrer.
I per això estan molt bé aquestes iniciatives, Sergi, per visualitzar que hi ha molts gossets i molts gatets abandonats a les protectores, esperant que algú els adopti, sobretot aquells, com sentíem ara, que tenen algun problema, però que també es mereixen una oportunitat, no?
Sí, m'ha semblat terrorífic aquell regal de Reis, de portar als Reis, doncs, un animal o una mascota, i quan arriben les vacances, que ja s'ha fet amb 3 o 4 mesos, doncs,
prendre ja no la volem.
D'abandonament. Jo crec que hauria d'estar penat, però el codi penal, exacte, a l'autor.
Molt bé, Sergi, gràcies, que vagi molt bé i demà hi tornem.
Molt bé, fins demà, bona tarda.
Fins demà, bona tarda. Les protectores estan plenes de gossets esperant una família i un d'aquests gossets, doncs, va tenir la sort de ser adoptat per la Eva García, a qui saludem ara mateix. Eva, què tal? Buenas tardes.
Hola, bona tarda, Yolanda, què tal?
Bueno, pues a ver, ¿cuánto hace que adoptaste a este perrito o perrita? No sé qué es.
Pues mira, yo he adoptado a dos perritas.
Ajá.
A una la adopté hace como 3 años o así, que se llamaba Molly. Era una perrita anciana que nadie quería, que yo aconsejo a la gente que quiere dar amor y que necesita un perro que también se acuerde de los perros mayores, porque son los que más nos necesitan. Y falleció lamentablemente hace 2 años, porque la adopté con 10 años o así. Y realmente aún me acuerdo de ella. Y ahora pues tengo una podenca, una podenca que se llama Briana, sí, y que tiene pues unos 3 añitos y medio aproximadamente.
Y tú, cuando llegas allá a la protectora, en los dos casos, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay como un flechazo, como se dice coloquialmente, o al final tomas la decisión de una manera aleatoria?
Bueno, en mi caso, yo la vi, en el segundo caso fue yo la vi, la conocí, bueno, hay como una especie de conexión, siempre hay una conexión cuando alguien quiere adoptar y un perro o una perrita necesita cariño. Entonces, en mi caso tengo que decir que fue muy, muy rápido, fue por conexión, enseguida... ella se hizo a mí y yo realmente me hice a ella. Y con el caso de Molly fue, básicamente necesitaban una persona, no que fuera tanto adoptante, sino que a lo mejor se encargara un poco de este paso previo hasta que a lo mejor no los adoptan, de acogida, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero también el flechazo fue instantáneo y entonces al cabo de... ya te digo, 2 días o así, ya decidí que no se iba a adoptar, sino que me la quedaba yo.
¿Pero te habías planteado el hecho de adoptar un animal ya, pues, o con problemas o que tuviera una cierta edad, de estos que nadie quiere, como tú decías?
Pues mira,
¿o lo decidiste una vez llegaste allí a la protectora?
Lo decidí allí, o sea, cuando la conocí. Yo realmente quería probar la experiencia, tenía ganas. Es la típica historia que siempre cuentan de cuando eres pequeño y tú siempre quieres un perrito y en casa... pues por circunstancias no te dan, no dejan que tengas el perrito, eso se te queda ahí. Y de mayor pensé, bueno, pues lo voy a probar. Y sí que es verdad que la primera vez fue de acogida porque tenía como mis reservas. Pensé, tengo muchas ganas, pero tener un ser vivo es una responsabilidad. Claro. Además, yo vivo sola, el hecho de pasearla, el hecho de cuánto tiempo estará en casa, pensé contar si tu familia te va a ayudar. Entonces, pues pensé, bueno, prueba primero la acogida, pero ya te digo, al cabo de poco tiempo de conocerla y de convivir con ella, ya pensé, la adopto. Lo vi clarísimo.
Claro que sí. Y hay mucha gente que da el paso y después de la adopción reconocen que esto les ha cambiado la vida. No sé si es tu caso también. Bueno, si has repetido, sí. Seguramente es que sí.
Sí, es como abres una nueva perspectiva, incluso no a mí, sino al entorno familiar. Quiero decir, en este caso Briana la he adoptado yo, pero forma parte de la familia, que tanto mis padres como mi hermana no viven conmigo, pero es como, bueno, cuando vamos a su casa y demás. Y además es que cambia mucho, bueno, en nuestro caso está comprobado, tener un perro, aparte de que ayuda a responsabilizarse a los más jóvenes, a los chavales, te cambia el humor. O sea, a mí, por ejemplo, si llego a casa y estoy muy nerviosa, estoy muy estresada, he tenido un mal día y estoy con ella, los niveles de cortisol me bajan. Es decir, te da una sensación como de, bueno, de calma, de paz, al menos Briana, ¿sabes?
Claro, ¿no? Adoptar al final es un gesto que imagino que te da una doble satisfacción, ¿no? Como tú explicas, tienes la compañía que te da este animal, pero es que además sabes que le estás dando una segunda oportunidad, ¿no?
Sí, y generalmente yo por la experiencia que tengo, las dos perritas que yo he adoptado, o sea, el calificativo bondad se queda corto. Quiero decir, son, al menos en mi caso, han sido dos perritas que son extremadamente buenas, que te aportan, yo creo que te aportan mucho más ellas a ti que en este caso yo a ellas, que obviamente le procuro los mejores cuidados, pero... si tuviera que ser un quid pro quo, yo creo que ellas me aportan más a mí que yo a ellas.
Bueno, pues a ver si mucha más gente se anima a adoptar uno de estos perritos, que lo que necesitan es esto, una oportunidad. Gracias, Eva García, por acompañarnos esta tarde en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien. Gracias, Eva.
Gracias a vosotros.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda con los datos en la mano funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de dos Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Para
Parte meteorológico de 13. Se prevé una bajada drástica de temperatura, nieve y ventiscas. Por el suroeste, un grupo terrorista que persigue una gran cantidad de dinero y en el norte, un psicópata con ganas de venganza. Pero todo mejorará al llegar la noche,
ya que un frente de Sylvester Stallone estabilizará la situación. 2 de Sylvester Stallone, el sábado a las 10 de la noche en 13.
La primera vegada que parlem dels microplàstics i de com acabem ingerint aquestes partícules, perquè ja estan presents a la cadena alimentària. Molts d'aquests microplàstics arriben al mar procedents de la indústria, dels residus que generem a casa nostra, i això doncs acaba sent un perill perquè torna a les nostres vides amagat en alguns aliments que mengem. Avui us volem posar un exemple molt concret, molt present a la nostra cuina, com són els musclos. Segur que no ho sabies, però cada musclo cultivat a Catalunya conté de mitjana 9 microplàstics. És una de les conclusions a les que ha arribat un estudi en el que ha participat la Universitat Rovira i Virgili. I per això parlem amb el Joaquim Rovira, que és investigador de Ciències Mèdiques Bàsiques. Què tal, Joaquim? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És correcte, no?, aquesta dada que jo donava, que cada múscul cultivat a Catalunya conté 9 microplàstics.
Sí, exacte. Bueno, nou de mitjana.
De mitjana,
sí. Més, i n'hi ha que en contenen menys, sí. Sí, sí.
I com heu arribat a aquesta conclusió? A veure, en què ha consistit aquest estudi?
Bueno, doncs aquest estudi és un encàrrec que ens va fer l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i, de fet, que aquest tipus d'organismes, els bivalves, els musclos, les ostres, perquè també les hem analitzat, les tallarines, que contenien microplàstics, ja ho sabíem, ja era present, ja ho havíem analitzat en el passat, i arreu del món on s'han estudiat, se n'hi han detectat, o sigui, no és una cosa de casa nostra, no? Es pot dir que és un problema global. Llavors vam fer aquest encàrrec per trobar una manera ràpida i efectiva per eliminar aquests microplàstics d'aquests organismes, si n'hi havia, no? I el que vam realitzar és sotmetre aquests organismes a diferents etapes de depuració. Una depuració que ja es fa quan, per exemple, hi ha episodis de contaminació per toxines marines o per algues que potencialment poden ser perilloses per la salut humana. Se fiquen aquests organismes, aquests musclos, en piscines amb aigua desinfectada i amb aigua filtrada, i s'esperen allà un temps perquè puguin treure totes aquestes toxines. Doncs la nostra qüestió era si aquest procediment que ja s'aplica avui en dia per eliminar aquests, fins i tot, microorganismes patògens, podria servir també per eliminar aquests plàstics. Doncs bé, van agafar musclos, van agafar ostres, van agafar tallarines produïdes aquí a Catalunya, i les van analitzar per microplàstics, tant a la sortida del mar, a temps zero, doncs, just recol·lectades del mar, i a diferents processos amb diferents temps de depuració. El que vam veure és que les no depurades tenien això, aquests nou, els famosos 9 microplàstics, no?, per cada múscul. Quan depurem amb una depuració que podríem dir estàndard, amb el temps normal, aquesta quantitat baixa a la meitat. Però per més temps que els tinguem submergits en aquesta aigua, en aquest procés de depuració, la meitat, o sigui, ja no n'eliminem més de microplàstics. Per tant, aquests microplàstics assumim que estan integrats dintre l'organisme, dintre el múscul, i ja no s'eliminaran, i per tant els acabarem menjant nosaltres.
Clar, i de quins microplàstics estem parlant? D'on provenen aquestes partícules?
Bueno, doncs els que vam trobar major número, més del 90%, eren fibres tèxtils, polièster, poliamida. Les fibres, al final, que són les que estan fetes les nostres samarretes, la nostra roba, que un cop les rentem, s'emeten per la lavadora, van a les plantes de depuradores d'aigües residuals, i allà no s'eliminen i acaben a mar. Doncs un cop a mar, aquests musclos els filtren i se les mengen. I llavors nosaltres mengem els musclos, no? Per tant, nosaltres ens estem menjant les samarretes, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, i la culpa una mica de que aquests microplàstics arribin al mar és d'alguna manera nostra, no? Què passa? No es controla prou? No hi ha prou conscienciació? O què podem fer cadascú de nosaltres per evitar que això passi?
Bé, la culpa és nostra, per descomptat. No? Som una mica... 100%. O sigui, nosaltres hem fet servir durant molts anys el mar com un abocador. No? I encara l'estem fent servir. Llavors, al final, tot ens torna. Què podem fer? Només hi ha una solució. Per molt que millorem el procés de depuració d'aigües, per molt sempre hi haurà plàstics. Per tant, l'única solució que tenim amb aquest tipus de material, que per cert és molt útil en segons quines aplicacions, és reduir-ne l'ús, fer un ús molt racional. Jo sempre fico el mateix exemple, però quan jo era petit jugava a futbol amb samarretes de cotó. No cal, potser esportistes d'èlit doncs fan servir aquest tipus de samarretes, doncs, perquè hi ha d'haver un rendiment a darrere, però els humans normals com podem ser nosaltres, fent servir una samarreta de cotó per anar a córrer, per jugar un partit de futbol, com a molt és incòmode, no? Però no ens passarà res. Hem de racionalitzar l'ús dels plàstics a nivell de textils, a nivells d'envasos d'un sol ús, etc. Si no reduïm, seguiran arribant al mar i ens els seguirem menjant.
Exacte. I Joaquim, no sé si teniu números o percentatges de quants microplàstics arribem a ingerir, perquè clar, en aquest cas estem parlant d'un consum tan habitual com els musclos, però hi haurà també altres aliments amb els que passa el mateix.
Sí, mira, doncs de fet, com la majoria són fibres, perquè ens fem una idea així més il·lustrativa, si fiquéssim una darrere l'altra totes les fibres que ens mengem, al cap de l'any un consumidor estàndard de músculs, que no mengi massa, són el normal, serien 5 metres de fibra. 5 metres. A les persones que els hi agraden els músculs, que els hi agraden aquest tipus d'aliments, poden arribar a menjar-ne 9. Llavors, clar, és una longitud, a vegades quan dius el número, no?, que serien els 8.000, sobre uns 8.000 microplàstics, dius, ostres, 8.000, això és molt o és poc, doncs, home, menjar-te una fibra, un cordill de 5 metres de llarg, déu-n'hi-do, no?
Exacte, déu-n'hi-do. O sigui, que representa un perill real per a la nostra salut. No som conscients, però hi ha un perill.
Exacte. Tot i que avui en dia encara no es coneix molt bé els potencials efectes, ja se sap que a tot apunta que aquests microplàstics irriten l'intestí i poden inflamar el fetge. A més, tenen components i tenen additius en el seu interior que poden sortir i poden ser des de disruptors endocrins fins a cancerígens, o sigui que no és res bo.
Molt bé, Joaquim Rovira, investigador de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I tant de bo, prenguem tots més consciència amb el que consumim, amb el que llancem, com gestionem els residus, perquè al final la natura després ens ho torna en forma de microplàstics i ens estem llançant pedres a la nostra teulada. Gràcies, Joaquim. Exacte. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Encontrarte en verde todos los semáforos cuando tienes prisa. Que llegues el último y aparques justo en la puerta. Hay mil cosas a las que llamas destino. Como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT. Ven ahora a nuestro concesionario SEAT y sea uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
Letamendi Motors, en calle Diputación 175, Barcelona.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Pipo Jagán, el rey de los armarios. ¡Fíjese qué terremoto! Armarios de más de 2 metros de alto por 99 euros con casi 1 metro de ancho. Gran utilidad y calidad. Tenemos más de 100 modelos distintos en existencia y de todas las medidas. ¡Venga a verlos! ¡Le encantarán! ¡Armarios, armarios, armarios! Más de 100 modelos en existencia y de todas las medidas. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia. ¡Armarios, armarios, armarios!
COPE Cataluña y Andorra.
Deu minuts i les 8 en punt de la tarda. Això és la Linterna, COPE Catalunya i Andorra. El nombre de tractaments de medicina estètica realitzats per personal sense la qualificació necessària ha augmentat significativament en els darrers anys. És per això que els cirurgians plàstics alerten que un 15% dels pacients a les consultes tenen seqüeles de tractaments fets per personal no qualificat amb conseqüències greus o molt greus, Marc Puerto.
Sí, la denúncia és des de la secció de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona, que ha expressat la seva preocupació per la desinformació a les xarxes i l'elevat nivell d'intrusisme que hi ha dins el sector. Els cirurgians plàstics han advertit que les intervencions derivades de complicacions i seqüeles sorgides arran de tractaments estètics realitzats per persones que no són metges són algunes de les que més sovint els toca fer. Els metges estètics han mostrat la seva preocupació per aquest intrusisme que hi ha en aquesta especialitat, perquè hi ha tractaments estètics que són actes mèdics i que, per tant, han de fer metges en centres autoritzats. I això per què passa? Doncs perquè l'augment de la demanda i per la desinformació que hi ha a les xarxes socials i entre els propis ciutadans sobre quins són els tractaments estètics mèdics i els que no ho són, així com també sobre el perfil de professionals que els han de realitzar. És per això que el col·legi ha presentat un decàleg amb els 10 procediments estètics més habituals que els han de fer metges. Estem parlant, per exemple, de les injeccions de neuromoduladors, més coneguts com a Botox, o d'àcid hialurònic i d'estimuladors de col·làgen, la col·locació també de fils tensors a la cara o al cos, o l'ús de dispositius de llum per tractar la pell, excepte per la depilació. Els metges alerten de les conseqüències de no posar-se en mans de professionals degudament acreditats. De fet, un 15% dels tractaments que fan tenen com a objectiu tractar les seqüeles de tractaments fets per intrusos. I això és només, hem de dir, la punta de l'iceberg, segons explica Petra Vega, presidenta de la secció de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona.
Hem detectat, i això ho podem detectar tots, una banalització dels actes mèdics amb finalitat estètica. La publicitat fa que es presentin a la societat i als usuaris com molt fàcils, molt assequibles, que no tenen cap efecte advers. Qualsevol pot fer-lo, inclús tenim imatges on s'ensenya el pacient a fer-ho. O sigui, això està banalitzant un acte que és purament mèdic, que es necessita un diagnòstic, que es necessita parlar, fer una història clínica com cal i per això s'ha de ser metge.
A més, Vega assegura que els adults joves i les persones amb menys recursos són les que sovint poden caure més fàcilment en aquestes mans d'intrusos. Tot això, a més, pot provocar efectes adversos i perjudicar també la salut d'aquestes persones.
Pot passar una cosa, i si apareix un efecte advers que pot aparèixer en qualsevol acte mèdic, però aquí el no està realitzat per un metge, qui atendrà aquest efecte advers? Doncs serà habitualment o la sanitat pública, que haurà de fer-se càrrec d'aquest efecte, o haurà d'anar un metge i serà el pacient el que hagi de enfrontar-se d'això. Per dir-ho d'alguna, en l'estudi de 2022 de la SEME, es va detectar que un 15% de les visites ateses per metges d'estètica a la privada eren per solucionar problemes que d'efectes adverses de intrusos, per dir-ho d'una manera.
De la mateixa manera que els metges destaquen també la importància de les etiquetes de traçabilitat dels productes que recepten els facultatius. Si no n'hi ha, asseguren, és que alguna cosa no va bé. Ningú no dona duros a quatre pessetes. Però precisament el preu és un factor decisiu i ens pot donar algunes pistes del tractament que ens farem i del professional, que el realitzarà sobretot pels més vulnerables, com explica Carlos Jarné, vocal de la Junta de Secció de Metges d'Estètica del Col·legi de Metges.
Y además es un tipo de población muy vulnerable, muy vulnerable. Gente que a lo mejor a veces comentamos jamás entraría en un bar donde el menú del día valiera 1,50 €, pero que para este tipo de tratamientos o preocupaciones el precio es lo que más les mueve y no se les puede juzgar por ello. Es gente que es más vulnerable a cierto tipo de mensajes.
I quines denúncies ha presentat el Col·legi de Metges? Doncs darrerament s'ha informat als Mossos sobre l'existència d'una xarxa de suposades doctores de Rússia que actuen a Catalunya però també a altres punts d'Espanya i que es facin aquest tipus de tractaments en domicilis. És més, en alguns casos s'ha anunciat fins i tot festes de Botox.
Gràcies, Mar. Informació ara esportiva que ens acosta el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Companys, molt bona tarda.
Vinga, primera parada. En una hora el Girona busca la supervivència a la Champions.
És setmana de Champions, és setmana de Lliga de Campions, és setmana de la tercera jornada de la fase de grups i, home, el Girona busca els tres primers punts en aquesta competició a Montilivi davant de l'Slovan de Bratislava. Tot el que no sigui una victòria avui comprometria molt la presència del Girona en aquest top 24 que passa a la següent ronda. Anem cap allà amb l'assistència tècnica del Jorge Martínez. Alberto Díez, com està l'ambient ara mateix a l'estadi del Girona? Bona tarda.
Bona tarda, Gil. Bona tarda, Yolanda. Va prenent cos aquest estadi de Montilivi, estadi municipal de Montilivi, que ja ha obert portes. El rival Girona i Slovan de Bratislava a partir de les 9 de la nit. Els dos en la mateixa situació, no han puntuat fins al moment i, efectivament, pel Girona, que és el que ens importa i ens interessa, és una de les últimes opcions per no quedar despenjat de les eliminatòries. Tenim 11 del Girona, que arrencarà dos canvis respecte a l'últim partit, la derrota davant la Reial Societat, amb Gazzaniga sota pals, Francesc, Juanpe, Creixi i Miguel en defensa, Ivan Martín, Arnau i Angel al mig del camp, per davant Van de Beek i Estuani i Danjuma com a referents en punta. Entren Juanpe i també Cristian Estuani. Et deia que obert portes Montilivi, no queden entrades. Entrades exaurides per aquesta tercera jornada de la Lliga de Campions. Aquest Girona-Slovan de Bratislava a partir de les 9 de la nit. L'expliquem al Tiempo de Juego aquí a la COPE.
Sí, senyor. No, efectivament, un tiempo de juego avui amb doble presència espanyola en aquesta Lliga de Campions. Una, la que acabem de sentir, la que aportarà el Girona des de Montilivi davant de l'Slovan de Bratislava. L'altre partit del dia que implica a un equip espanyol, el que començarà a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu. Repetició a camp del Madrid de la última final. Real Madrid, Borussia Dortmund, com deia l'Alberto, tot això al tiempo de juego.
Doncs avui el Girona i demà, José Luis, el Barça.
Sí, Barça, Bayern de Munic, a l'Olímpic de Montjuïc, la bèstia negra del Barça. A les últimes temporades que visita el territori blaugrana, un Barça que buscarà la segona victòria. Amb quina última hora ens la porta l'Helena Condis? Quins plans té el Hansi Flick de cara a l'onze inicial blaugrana? Helena, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. El Barça, l'únic dubte és qui acompanyarà a Marc Casado i a Pedri al mig del camp, tenint en compte que es baixa Eric García, podria ser De Jong, que fa mig any que no és titular, i el que té més números, per tant, és Fermín, que ja va reaparèixer mitja hora contra el Sevilla. Dani Olmo reapareixerà, però serà la segona part perquè encara no està al 100%. Al davant, un Bayern de Múnich que és la bèstia negra del Barça a Europa. Els blaugrana només han guanyat dos dels últims 15 partits contra els alemanys, i sens dubte és un partit molt especial per Hansi Flick, perquè va estar al capdavant d'un dels millors Bayerns de la història. Va guanyar el sextet històric, la temporada 2020. Avui Hansi Flick parlava del que suposa per ell aquest partit.
Ja, wir bereiten uns jeden Spiel vor.
Una època molt maca. Tinc un bon record, però ara és un nou capítol.
Un nou capítol, aquest Barça-Bayern de Munic de demà a l'Olímpic de Montjuïc. Ens comenta el Víctor Navarro que està accidentada a la roda de premsa del conjunt alemany, del químic i també del tècnic Vincent Kompany, perquè han tingut una apagada de llum. Tenim dos partits d'aquesta Champions en joc. Ara mateix, minut 52, Milan 1, Bruges 1, Mónaco 2, Estrella Roja 1.
Molt bé, gràcies, José Luis. D'aquí a mitja hora, no? Tiempo de juego?
Efectivament, amb aquest Real Madrid-Borussia Dortmund i amb aquest Girona-Slovan de Bratislava-Sorpa, el Girona que la necessita, evidentment, sumar els tres primers punts en aquesta Lliga de Campions.
Vinga, doncs més esports a partir de 2:15. Que vagi bé, José Luis, fins demà.
Fins demà.
Doncs són pràcticament les 8 en punt de la tarda. Arribem al final de la Linterna Cope Catalunya, però continua la Linterna. Ara d'Àngel Expósito tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona tarda.